Segons diuen, aquest 2011 s'acabarà la perforació del túnel del tren d'alta velocitat que anirà entre Sants i la Sagrera. Si el ritme actual de construcció es manté, a una velocitat mitjana de 14 metres diaris excavats i un cop enllestits més de la meitat del túnel que ja ha deixat endarrere el carrer Mallorca i la Diagonal per enfilar la recta final del pal carrer Provença fins a Sants. La tuneladora Barcino hauria de treure el cap del pou de sortida del carrer Entença l'estiu que ve. Encara falta un temps. El que sí que sembla viable i recomanable és que això sigui possible perquè permetria disposar gairebé d'un any i mig per instal·lar les vies i els equips de senyalització, il·luminació i seguretat i també per fer les proves de circulació per poder complir el compromís del govern espanyol que diuen que és la posada en funcionament el 2012. Doncs esperem que això sigui possible pel bé de tots. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble. Qui us parla i acompanya, en Jordi García.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs avui estem molt ben acompanyats. Tenim a la part tècnica en Xavi Álvarez i a la Maribel Rubio. Davant meu tinc a la Mireia... Anna Preses. Després, al costat meu tinc a la Mireia Gutiérrez.
Bon dia.
Doncs, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, coneguem quins són els titulars de dia d'avui. Molt bé, doncs comencem parlant de l'eix comercial de Sant Andreu que al·lega contra els establiments de La Roca.
La Fundació Barcelona Comerç, que integra l'eix comercial de Sant Andreu, ha decidit afegir-se a la iniciativa de la Fundació Comerç Ciutadà d'oposar-se a la declaració del municipi de La Roca del Vallès com a municipi turístic, cosa que permetria que el complex comercial La Roca Village obrís les seves botigues també els diumenges. Les dues fundacions han presentat un plec d'al·legacions en contra de la proposta demandada pel mateix municipi de La Roca davant el govern de la Generalitat. Segons Comerç Ciutadà, ja són 130 les associacions del comerç català que subscriuen aquestes al·legacions en contra i que demanen que no se li atorgui al municipi aquesta consideració.
Molt bé, i tornem cap aquí, cap a la zona de Sant Andreu i parlem de la Barcelona Sagrera que dissenya la nau de Sant Andreu que es cobrirà de verd.
L'obra inclou 300 metres de túnel del vial segregat de tres carrils entre Trinitat i Mallorca. L'execució possiblement es farà esperar. Així pot ser fins i tot si les obres s'adjudiquen i hi ha un pompós acte oficial com ara el de la macroestació de la Sagrera, un espai on no s'ha començat el primer mur fins a 6 mesos després d'una teòrica inauguració dels treballs encapçalada pel ministre de Foment. Però almenys la redacció dels projectes pendents per completar el llarg corredor ferroviari de l'AVI i Rodalies segueix avançant.
Doncs parlem de l'AVE i hem de dir que mantindrà la ciutat de cap per avall uns quants anys.
En el cas de l'AVE, els 10 quilòmetres d'obres es divideixen en dues grans zones, els gairebé 6 del túnel de Sant Sagrera, amb una excavació que avança bé, i els 4 del corredor de noves vies i estacions Sagrera-Sant Andreu, que pateix llargues pauses. Als amplis terrenys de Sant Andreu s'hi construeixen les vies cobertes, dos vials de vehicles, l'estació de Sant Andreu Comtal i la macroterminal de la Sagrera. L'AVE hauria de passar des de Sants o França el 2012, però la gran estació no obrirà almenys fins al 2016.
Doncs el que dèiem que el 2012 doncs, hi hauria possibilitats de que estigués, però ja aposten per d'altres dates. Doncs anem a continuar repassant algunes de les informacions que ens porten a parlar avui de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, que informa de deficiències i propostes per la pacificació de la Meridiana.
En les deficiències i propostes pel que fa al transport privat, els vehicles continuen transitant a velocitat molt elevades amb el conseqüent impacte ambiental, tant pel soroll com per la pol·lució provocada. Per reduir aquestes molèsties proposem que l'Ajuntament pressioni per tal de que la Generalitat descatalogui la Meridiana com a autopista, reduir el nombre de carrils i potenciar els carrils bus i VAO, posar el carril bici per a la calçada, com el carrer Garcilaso, reduir l'ample del carril, actualment en amplades similars a les d'una autopista, una regulació semafòrica que impedeixi circular a més de 50 km per hora, com la que existeix al carrer Aragó, abordar el cas del carrer Pardo, que actualment funciona com a lateral de la Meridiana per illar el carrer Escòcia, essent una via totalment inadequada per a aquesta funció.
Molt bé, doncs parlant de transports, podem dir que els nous usos socials i educatius per l'antiga presó de la Trinitat Vella doncs es posen en marxa.
L'antic centre penitenciari de la Trinitat Vella aviat tindrà nous usos. La regidora d'Urbanisme, Gemma Montbrú, ha explicat que allà on hi havia la presó es construirà un centre cívic, una escola, un espai cultural i prop de 450 habitatges, tant lliures com de protecció oficial. Per tirar endavant el projecte caldrà modificar el Pla General Metropolità. De moment el consistori està satisfet pel consens al qual han arribat amb els veïns.
Doncs en aquests moments la modificació del Pla General Metropolità depèn del proper ple i hem de dir que hi ha diferents barris que estan pendents d'aquest Pla General Metropolità per a realitzar les obres dins el seu espai. Com per exemple es tractaria doncs, del barri del Congrés Indians que també té pendent de l'aprovació del Pla General Metropolità doncs la que es pugui fer doncs, una residència d'avis per la gent gran. Doncs parlem de les millores ambientals en els carrils bus VAO de la C58.
La ponència ambiental ha formulat la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable del projecte dels carrils per a busos i vehicles amb alta ocupació VAO a la C58, des de l'Avinguda Meridiana fins al terme municipal de Ripollet. Un dels punts en què més incideix el document és la necessitat de garantir la permeabilitat ecològica entre els espais protegits que separa l'autopista, el Parc Natural de la Corcelola i el Turó de la Montcada.
Molt bé. I continuem parlant, ara parlem de millores a la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista.
Us recordem que s'estan fent obres de millora a la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la cruïlla entre el carrer de la Barcelonesa i el Passeig de l'Havana. Tot així, el parc romandrà obert en plena normalitat.
Més obres. Ara parlem de les obres de millora al carrer de Sant Mateu.
Us recordem que s'estan fent obres d'arranjament del carrer de Sant Mateu en la seva totalitat. Accés Rambla de l'11 de setembre i accés carrer de la Santa Coloma, per tal de millorar-ne l'accessibilitat i la circulació de vianants.
Molt bé. I continuem amb d'altres informacions. Ens porten a parlar de talls al carrer d'Hondures per les obres de la línia 9 del metro.
Les obres de la línia 9 a l'estació de la Sagrera han obligat a tallar el carrer d'Hondures. A més, segons el Departament de Política Territorial, el carrer d'Hondures serà víctima de restriccions durant els propers 2 anys. El tram del carrer Hondures tallat és el que va del carrer de Sant Antoni Maria Claret al passatge Coello. Com a alternativa per als vehicles s'ha habilitat el passatge Coello com a via de doble sentit.
Més coses. Inici de les obres de construcció de la línia 9 del metro a la plaça de les Havaneres.
Avui, a les 7 de la tarda, hi haurà una reunió informativa amb motiu de la urbanització de la plaça de les Havaneres. L'acte, en el qual s'explicarà el projecte d'urbanització de la plaça de les Havaneres, es farà a la sala d'actes del casal de gent gran de Navas, carrer Sant Antoni, Maria Claret, cantonada Trinxant.
Molt bé, i encara ens queden algunes informacions a comentar-vos, dos apunts d'esports. El primer ens parla de la dimissió de 4 directius del Sant Andreu.
Adrià Jiménez, Gerard Molins, Xavier Miralles i José Manuel Pérez van presentar ahir la dimissió com a membres de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Andreu. El club els hi agraeix els serveis prestats. En els propers dies, la Junta decidirà si s'ha de fer alguna ampliació o no en el nombre de membres de la directiva.
I per últim, dir-vos que es prepara i està a punt d'arribar el primer partit del poble.
La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Andreu ha arribat a un acord amb l'Eix Comercial de Sant Andreu per promocionar el Sant Andreu Lleida, amb entrades a només 2 euros pel que ha estat designat com el primer partit del poble.
Molt bé, doncs tota la gent del poble de Sant Andreu podrà adquirir a les botigues associades a l'Eix entrades a tan sols 2 euros per poder assistir al partit del proper dia 30 que enfrontarà la Unió Esportiva Sant Andreu amb el Lleida. Doncs així mateix, tots els comerços associats a l'Eix tenen també un pòster anunciant el partit des del passat dimarts 11 de gener. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè avui és dimecres i els dimecres, evidentment, tenim la nostra habitual tertúlia. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara.
llibertat. Estem ben venguts, inversions del golf fins a quedar eixuts. Trasbalsament de l'Ebre, alarma fins al Segre i del Ter que en queda d'on ve la sequera. Si el mercat és llibertat, estem ben venguts, invasions del golf fins a quedar eixuts. Trasbalsament de l'Ebre, alarma fins al Segre, del francolí que en queda d'on ve la sequera. La ciutat prospera amb paviment i sordera. La ciutat prospera amb paviment i sordera. La ciutat prospera, polígons, camps de golf i carretera. La ciutat prospera amb paviment i sordera. Si el mercat arriba lluny i treu molt de fum, el petroli dona llum al sagrat consum. Puja el preu de la vida, el món la fam s'aviva, ja que l'assalariat el temps està comptat. I el mercat arriba lluny i treu molt de fum, el petroli dona llum al sagrat consum. Puja el preu de la vida, el món la fam s'aviva, ja que l'assalariat el temps està comptat. S'acaba el temps aviat d'aquest món agobiat. S'acaba el temps aviat d'aquest món agobiat. S'acaba el temps aviat en aquest món agobiat. S'acaba el temps aviat d'aquest món agobiat. Declarem l'amor, fem la guerra, un senzill crit d'unió per salvar la terra. I declarem l'amor i fem la guerra, un senzill crit d'unió per salvar la terra. Que ens declarem l'amor i els fem la guerra, escolta, sota els peus ho diu la mare terra. Que ens declarem l'amor i els fem la guerra, escolta, sota els peus ho diu la mare terra. Ra, guerra, la guerra, que arribi la pau, guerra la guerra, fins a l'ecologia real. Guerra la guerra, fins a la justícia social. Guerra la guerra, fins a la llibertat. Guerra la guerra, guerra, guerra la guerra. Guerra la guerra, fins que arribi la pau mundial.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa ja tornem a ser novament aquí i avui aquí tenim Mireia.
Tenim el Gaudent Sastre, veí voluntari social, en Joan Francesc Albarracín, director i presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta casa, a la Noemi Sánchez, que avui s'incorpora com a presentadora d'aquesta casa, Anna Preses, Maribel Rubio, que és tècnica d'aquesta emissora, i jo mateixa, Mireia Gutiérrez.
Molt bé, doncs comencem a mirar algunes de les notícies arribades a la nostra redacció. Avui tenim alguna que ens sorprendrà, que ens arriba des de Tòquio, però abans ens quedem aquí. Parlem del govern que diu que regularà la mort digna i sense dolor, no la eutanàsia. Doncs el primer que va fer Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresident primer del govern i ministre de l'Interior el mes de novembre passat, en parlar de la futura llei sobre cures pal·liatives i mort digna, va ser dir el que no regularia. És a dir, no serà una llei d'eutanàsia, no ho serà, i ho va enfatitzar d'aquesta manera. I va quedar clar definitivament que l'executiu socialista continua sense voler encetar el polèmic meló d'una pràctica, l'eutanàsia, que sí que s'havia compromès estudiar en el programa electoral del PSOE de l'any 2004. Llavors, obria la porta a crear una comissió parlamentària específica sobre aquesta qüestió. Doncs, en Joan Francesc, què ens pots dir sobre l'eutanàsia? Una cosa doncs, que no és acceptada per tothom, però...
Per mi, l'única regulació que caldria és que ningú interferís en la voluntat expressada diàfanament de qualsevol persona que digui jo vull arribar fins aquí i no vull passar d'aquí. És a dir, el dia que jo digui, per les raons que sigui, que me'n vull anar d'aquest món, no hi ha ningú que tingui dret a impedir-m'ho. Aquesta és l'única regulació que jo crec que s'hauria de fer. És a dir, per què el govern ha de dir, ha d'obligar algú a viure? Jo em pregunto això. Si jo vull deixar de viure, escolta, ni religions, ni doctrines polítiques, ni històries. Si jo sóc jo sóc l'amo de la meva vida, per tant, si jo vull marxar d'aquest món, ningú m'ho ha d'impedir. Aquest és el meu punt de vista. Aquesta és la regulació que s'hauria de fer. És a dir, dit d'una altra manera, no només regular l'eutanàsia passiva, sinó també acceptar l'eutanàsia activa, amb totes les cauteles que tu vulguis. És a dir, persones disminuïdes psíquiques, persones que no estiguin conscients, tot això es podria regular d'alguna manera, però en general una persona que estigui en el seu cabal, que sàpiga exactament què vol, no hi hauria d'haver ningú que li pogués impedir anar-se'n d'aquest món.
Però clar, diguem que si estàs a l'hospital i ets inconscient...
Clar, llavors això és una altra cosa. Jo em referia en general a persones... No sé, imagina't, jo, perquè jo ho he viscut a prop de mi, no? Persones que amb tota la seva consciència saben que tenen un càncer, saben que aquest càncer els durà a la mort inevitablement i que els últims dies o últimes setmanes o últims mesos de la seva vida serà un calvari. Doncs escolta, si una persona està en el seu cabal...
I s'ho vol estalviar,
no hi ha d'haver ningú, ningú, que li pugui impedir.
Podem tractar temes com el de l'Hospital Severo Ochoa de Leganés, en què 8 metges van ser processats i finalment absolts per suposada sedació irregular de 15 pacients terminals, que demostra la necessitat d'una normativa que eviti la discrecionalitat en cada cas. Doncs en aquesta polèmica va ser el govern madrileny del Partit Popular qui va iniciar el procés al destituir tot l'equip directiu del centre de mèdic després de rebre una denúncia anònima sobre la suposada pràctica massiva de l'eutanàsia en aquest hospital. I els tribunals van haver d'absoldre de tots els càrrecs als facultatius.
Molt bé, però veus, jo estic a favor del que diu el company. Però hi ha una cosa que és molt evident. Penso que per fer les actuacions actives ha d'haver-hi expressament i per escrit una voluntat. I el tema està en quan tu, per exemple, ets el que diem una persona que entres sa, però resulta que tens després una inconsciència, el tema està en que tampoc el que no s'havia de permetre és quan científicament diríem és inviable que pugui continuar vivint, per allongar la vida a força d'estar endollat. Jo penso que això també s'ha de regular.
És que jo crec que és molt més indigne viure tal com tu deies.
Sí, clar.
Heu vist alguna vegada una persona al llit amb tubs i coses absolutament increïbles?
Sí,
o sigui,
sí.
Viure així és més indigne que dir, avui acabo.
Efectivament.
És que és molt més indigne, crec
tinc
jo.
Tinc concretament un cas, en concret una senyora que portava als 93 anys, ella tenia una malaltia neuromuscular i resulta que va ser ingressada en un hospital. Pues aquesta senyora va ingressar amb una insuficiència respiratòria ja i amb problemes de cor i clar, a base de tenir l'endollada pues va estar inconscient durant gairebé un mes. I dius, per què no s'estalvien tot aquesta, aquest patiment, i se'l deixa, diríem, o sigui, no se l'endolla perquè no pugui continuar, o sigui, mecànicament realitzant les funcions vitals. És el que jo em refereixo. És a dir, aquesta pràctica que en tots els hospitals hi ha, de que quan entra una persona, immediatament, o sigui, se'l manté a base d'enxufar-ho durant dies i dies, que és una pràctica que jo penso que és indigna, i que a més, o sigui, penso que no fa més que allargar una mecànica de funcionament dels òrgans i no fa cap funció vital, en diríem, humana, sinó només com podia ser qualsevol màquina que estigués endollada.
No, allò en francès.
Sí, no, jo voldria fer una comparació, i amb això acabo per la meva part. Es considera un acte de bondat acabar amb la vida d'un gos o d'un cavall que té una malaltia irreversible o que s'ha trencat les dues potes de davant, etc. Es considera un acte de bondat acabar amb la vida d'aquest animal.
Sí, senyor.
Doncs com és que no es considera igual quan és un ésser humà?
Tenim menys drets que els animals.
I amb això acabo.
Sembla que sí. En aquest aspecte tenim menys drets.
Sí, és incomprensible.
Oi? Jo penso que sí.
Doncs Mireia, digues.
Bueno, jo estic d'acord amb el que han dit. Crec que és tan endollat tota la vida, no poder fer res més després, no és viure, amb tot el que vol dir viure, sentir tot el que es pugui fer. I bueno, jo crec que l'hora quan nasquem no es pot elegir, però en segons quins casos sí hauríem de poder elegir en quin moment la nostra vida no pot portar més.
Doncs la Maribel també podem...
Home, jo des del punt de vista legal, des que l'Estat ha despenalitzat el suïcidi, quin és l'inconvenient de poder assistir o poder tenir un suïcidi assistit, evitar tots els mals que pot produir una enfermetat o una situació que un no vulgui,
irreversible,
que no vulgui passar per ella. Em sembla que és absurd.
Sí. Un altre aspecte que penso que igual no sé si s'ha contemplat o no, no sé si heu vist un documental que es va emetre per televisió d'un senyor danès que tenia, penso que la L, i que aquest senyor va anar al metge i davant d'un jutge va fer la petició aquesta de l'eutanàsia, i posteriorment, o sigui, va sortir inclús fins al moment en què a ell l'injectava el metge, o sigui, el metge que havia estat precisament rebent tota aquesta voluntat d'aquest senyor, l'injectava. I realment era edificant el sentit aquest de que com aquest senyor ho havia decidit, perquè sabia que a ell li restava, diríem, un temps en el qual, a part de la incertidesa de quan havia d'acabar, era un patiment horrible. Doncs jo penso que això és el que s'havia de fer, o sigui, establir molt bé les causes de tal manera de que intervingués un jutge, un metge, i que passés una, diríem, no tan sols que poder un metge, sinó un tribunal...
Un comitè mèdic que li digui al pacient les alternatives que hi ha.
Sí.
Perquè a vegades també pot ser que, degut a la pressió, al malestar del moment, que et diuen, noi, tens càncer.
Sí.
Dius, oh, doncs ja em vull morir. Home, no, una mica de calma.
Sí.
A veure, hauríem de distingir una mica les coses. Exacte. Per tant, muntem uns comitès ètics, mèdics, digue-li com vulguis,
sí, ètico-mèdics,
que realment, i amb tota la sinceritat, expliquin al pacient quines alternatives hi ha, quin desenvolupament tindrà la seva malaltia. I llavors, amb ple coneixement del que hi ha i del que no hi ha, el pacient diu, doncs jo vull arribar fins aquí, o també hi pot haver el cas de la persona que digui, doncs jo vull viure fins on pugui.
Ja
pateixi o no pateixi.
Endavant, això és endavant, el testament d'última voluntat.
Voluntats sí, anticipades. Sí. El document de voluntats anticipades. Sí. És interessant que tothom ho tingués.
A Catalunya, sí. En altres comunitats sí. També n'hi ha. Mm-hmm.
Però en el cas de que ja estigui enxufat a la màquina i no pugui dir res al respecte, i aleshores què s'hauria de fer?
Clar, si ell no ha manifestat la seva voluntat diàfanament, clar, aleshores és un problema.
Bueno, però clar, jo penso
pels
que
familiars
també...
i per bé. Tots. Per tant, clar. Jo aquí no m'hi poso. Sí. Però okay. Jo el que deia és les persones que en plenes facultats mentals expressen jo no vull continuar a partir d'aquesta circumstància. Ja està. Ningú ha d'obligar aquesta persona a viure si no vol.
Però jo també estaria, afegiria el que hem dit, o sigui, que aquest comitè ètico-mèdic havia d'intervindre quan hi ha un pacient, com el cas que jo he dit abans, és a dir, un pacient que veus que endollar-ho només seria allargar la vida... diríem, funcional de la persona, no la vida...
Aleshores, però esclar, tu el que planteges és el que es diu eutanàsia passiva.
Sí.
Ah, no, és que jo em refereixo a l'activa. Ah,
sí, l'activa, jo per suposat que estic d'acord amb el que tu estàs plantejant, però jo és que també em refereixo que en el cas concret de les persones que, encara que no hagin manifestat la seva voluntat, però un comitè mèdic que pot haver-hi, en cada hospital pot haver-hi un, no? Que es reuneixen i diuen, mire, el senyor Pep, li passa això, té això, les conseqüències, o sigui, té 93 anys, continuem endollant-lo o què fem? I que decideixin, li diuen a la família, o també, i la família, si la família realment... que decideixi, si la família diu no, doncs bueno, miri, ahí el té vostè, o sigui, vostè és el responsable de fer-ho, de fer aquest patiment, no nosaltres. Entens el que vull dir? Però que quan una persona està endollada i que els familiars no puguin dir-li la seva, doncs penso que...
El que passa que l'eutanàsia passiva es practica molt a...
Sí, bueno, però hi ha
de forma
hi ha de vegades...
una mica tapada, però es practica.
No, sí, jo no dic que... Però és que igual es practica a les temps. I ho dic perquè el cas aquest també ho sé positivament, de que quan ja portava els 15 dies aquests, pues, em diu a mi l'enfermera, aquesta senyora no tenia ningú. Jo era voluntari i estava allí pues, com voluntari, no? I em diu a mi l'enfermera, però... I si augmenten la dosi de... Diu, ja veu vostè que no hi ha cap problema. Per mi, diu, cap problema, ni molt menys. Per què? Perquè jo penso que ja aquesta senyora no era viable, no podria, diríem, tornar a la consciència. Dius, pues ja està.
I l'Anna, què té a dir al respecte?
Jo també estic d'acord que cadascú ha de decidir el que vol quan és en la facultat dels coneixements, però també pels familiars, pel que fa per l'eutanàsia assistir, bueno, que és indirecta, passiva, com havien dit. Jo crec que sí que és important regular una mica perquè ja és un trauma perdre un ésser estimat, més si tu saps que potser no has fet algo correctament. Així que jo crec que sí que hauria d'haver apoyo
sí.
Psicològic i a més que i a més que fos una cosa que la gent es senti apoyada també.
Clar, clar. Sí, o sigui, perquè... aquests familiars es reuneixen amb els metges i els metges l'expliquen la situació. I el diuen, miri, per desgràcia el seu pare o la seva mare... La perspectiva que tenim entre tots i després d'analitzar tota l'evolució de la seva malaltia és aquesta. Vostès que decideixin. O sigui, pensin que sí, que és veritat, que és una pèrdua, però que què volem? Que continuïn allargant el patiment? La pèrdua ja... O sigui, quan ja es veu en aquesta situació moltes vegades, o sigui, els familiars ja realment, o sigui, saben que ho han perdut ja, m'entens el que vull dir? I el que s'han de fer conscients és a partir de, del que tu dius, un recolzament per, psicològic, i tractar amb gent que estigui...
Però que no càpiga cap dubte, perquè
sí,
si
cap
algun dubte, jo crec que això després és molt més...
Sí, sí, jo penso que si, la més, si hi ha la més mínim dubte de que això és viable, doncs que tiri endavant, per suposat.
I la Noemí, què pots dir?
No, jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit, que mentre una persona, si és conscient, que pugui decidir ella fins a on vol arribar, i si la persona no és conscient i és eutanàsia passiva, que sigui la família qui decideixi. Perquè hi ha gent que es vol mantenir la persona, encara que no hi hagi més solució, vol mantenir-ho. Això ja és cosa de cadascú.
Molt bé. Doncs ens arriba una informació de... Descobreixen una important estafa a través del telèfon. Doncs en època de crisi econòmica, l'engany i la picaresca tornen a l'ordre del dia. Fins ara, tots els casos que es coneixien consistien en estafes menors no penals, com els SMS a preus d'or per un suposat premi o microcrèdits amb clàusules abusives. Els Mossos han destapat ara una estafa en tota regla, un frau telefònic que hauria permès als estafadors apropiar-se d'uns 200.000 euros en els darrers anys a Barcelona. Doncs els detinguts són dos nois, un de Gavà i l'altre de Brera, el Baix Llobregat. Les seves parelles també han estat detingudes, de 19 i 22 anys, i actuaven doncs, des del 2006. Tenien un modus operandi pioner a Catalunya. Primer registraven totes les bústies del districte de l'Eixample per furtar cartes de banc amb noves targetes de lector amb xip, i després trucaven als amos de les targetes i els alertaven d'una compra sospitosa. Fins i tot posaven de fons la mateixa música que utilitzava el banc suplantat. I això doncs, és el que diu l'inspector Ramon Grassa, cap d'investigació de Barcelona. És a dir, els lladres demanaven a la víctima que teclegés el número PIN i el DNI en el telèfon per anul·lar la targeta, i a través d'un aparell fabricat per ells mateixos, pels estafadors, doncs, traduïen els tons del teclat en xifres, i la banda doncs, obtenia els números dels documents i retirava els diners de la víctima en ocasions després de canviar el límit de la targeta. Doncs aquesta és la notícia que tenim.
S'ha desemplesquen totes, no?
Sí, sí.
No hi ha límit, no hi ha límit. Pel robatori, per l'estafa, no hi ha límit.
Si les tanques, es superen totes.
Sí, ja.
No pots posar obstacles que no...
Sí, no.
A més de l'estafa dels bancs, tenim aquestes.
El que cal és, jo si més no és el que faig, trucada que em fan per telèfon, trucada que penjo. O sigui, ja pot ser la mateixa telefònica. És que no m'interessa el que em vulguis dir. Pam, adéu. S'ha acabat. És l'única manera, és rebutjar qualsevol missatge d'aquests, qualsevol... O sigui, si jo tinc ganes de canviar de companyia, ja m'espavilaré.
I t'apropes a la botiga i parles amb algú.
Sigui, ja m'espavilaré.
Sí, sí.
Per alguna cosa hi ha a les botigues, no? També.
Clar, per això, sí.
Bueno, ara n'hi ha els contestadors. Sí. Han suplat data a la gent.
Sí, és veritat.
Vol canviar o vol fer alguna pregunta, trobes amb el contestador.
Jo faig una pregunta. Totes les companyies aquestes, o sigui, operen sense que hi hagi presència de les persones. No serien contractes nuls de dret si una persona no està físicament i no signa un contracte? No són contractes nuls?
Suposo que sí, hauria de ser, no?
Depèn de quan, per exemple, si és la companyia telefònica, tu el primer que fas és anar allà i signes, no?
Sí.
T'has de mirar el clausulat.
Sí. Però ara pensa...
Jo... Hauria, però què passa? Que segurament és nul, i jo apostaria que és nul. I que un jutge ho diria, però qui porta això davant d'un jutjat?
Efectivament.
Perquè a mi m'ha passat, jo tenia un tipus de contracte, com ja aquest tipus de contracte no existeix, perquè aquesta promoció ja l'han deixada de banda,
sí, sí.
Una companyia de telèfon sense demanar-me cap permís ni res, va dir, bueno, segons les teves trucades, aquesta és la que et convé. Clar, evidentment em convenia la més cara. i jo sense saber-ho. O sigui, no trucar, no estalviant per no gastar i tenia una tarifa plana. Jo sense saber-ho. Clar, vaig reclamar-ho, em van dir, estic esperant encara la reclamació. Però no m'han tornat, què passa? Això ho vaig fer i vaig canviar cap a una altra companyia. Evidentment, totes són iguals.
Sí.
Això fins que el govern no reguli tot això degudament, que se n'aprofitaran sempre.
No, i que s'havia d'arribar a que totes les contratacions de qualsevol tipus fossin en presència física i signant un contracte com es fan totes les transaccions
o almenys que t'envien el contracte i tu tornes signat.
Signat, com a mínim.
Com a mínim.
Sí, sí. Sí, i aquestes coses jo penso que s'havia d'arribar i que això seria més important de que es regulés, perquè hi ha una estafa permanent d'aquestes companyies i a més abusen perquè després, o sigui, a més deixen externalitzen tots els serveis i resulta que qualsevol empresari que es monti un servei d'atenció al client inclús ells, o sigui, t'hi fan ofertes que moltes vegades cadascú fa de la mateixa companyia et fa 40 tipus d'ofertes i després inclús no es fan responsables les companyies sinó que realment, o sigui, vas a perseguir-ho i clar, com que la immensa majoria no podem, o sigui, encara que hi anem a l'oficina municipal d'informació al consumidor, l'OMIC, doncs tot aquest tràmit són molt, i com que hi anirem un 10 o un 5 o un 20% com a molt, tota la resta que no reclama és el que realment és on rau el negoci. I aquestes coses penso que s'havien de regular perquè hi ha molta maró.
Aquestes coses em fan pensar, i ho pregunto, perquè com que no ho sé, ho pregunto. I aquí tenim una advocada, potser ens pot il·luminar una mica.
Sí.
El codi penal d'aquest país nostre és més dur o més tou que el codi penal, diguem, holandès, alemany, belga?
Jo penso que sí.
Algú ho sap, això?
És que en aquest sentit en el que estem parlant no és un delicte penal.
No, però és que, esclar, és que l'acumulació de delictes no penals jo crec que haurien de comportar un delicte penal.
Sí.
I ara penso, per exemple, amb això que ha passat a Salt, ara fa poc, aquestes bretolades increïbles, però tots aquests nois han estat manipulats per un senyor que porta 18 detencions. I l'alcaldessa diu, per molta policia que jo posi al carrer, sí que el detenc, però l'endemà el jutge el posa al carrer i serà la 19a detenció. I passat demà serà la 20a detenció. És a dir, moltes faltes no penals podrien comportar un delicte penal? És a dir, és increïble.
En principi, sí. Increïble. El que passa que el supòsit que tu estàs citant, m'imagino que el que el jutge ha considerat és un delicte continuat, perquè està en el mateix període de temps, que es diu, és la forma jurídica que es diu. Llavors això no comporta un gaire càstig.
Per això preguntava,
perquè són delictes menors. Però
diversos furs petits o diverses estafes petites no haurien de comportar...
Si es produeixen en el mateix temps, amb el mateix modus operandi, tot això es considera com si fos un delicte. Per tant, no ens trobem en aquesta tessitura que és que entren, surten. La culpa no la tenen el jutge, sinó la té... la llei qui la fa, doncs ja sabem tots que...
Els polítics.
Bueno, anem a posar-li una mica de sentit de l'humor abans d'acabar la tertúlia. A veure. Doncs resulta que s'han posat en marxa uns urinaris lúdics amb proves. Això és als bars de Tòquio. La firma japonesa de joc Sega està provant fins al final d'aquest mes urinaris lúdics a les sales de joc i bars de la ciutat de Tòquio, on els clients es poden entretenir i marcar punts en funció de la potència del seu raig d'orina. L'empresa doncs, ha instal·lat de manera provisional els anomenats toilets, un joc de paraules entre toi, que vol dir joguina, i led, què vol dir lavabo. Doncs dins dels lavabos per a homes de 4 bars i sales d'entreteniment de la capital japonesa, doncs això ja és possible. I els urinaris estaran equipats amb sensors de pressió i també petites pantalles instal·lades a l'alçada de la vista dels clients per permetre seguir el seu rendiment, que es basa en la precisió o la potència del seu raig. Ostres. I un dels jocs jutja la precisió del jugador i consisteix a esborrar amb orina els dibuixos dissenyats sobre una representació virtual de l'urinari que apareix al visor de l'usuari. L'altre joc, batejat com a Manneken Pis, en honor a la cèlebre estàtua belga, d'un nen orinant, doncs calibra la potència del raig mitjançant el volum de líquid llançat. I per altra banda, una versió dual permet al client comparar la potència del seu raig amb la de la persona que l'ha precedit a l'urinari. Inicialment el projecte doncs estava destinat a atraure anunciants publicitaris, però la marca Sega doncs finalment va renunciar a treure aquests anunciants, a desenvolupar-lo i comercialitzar-lo pel temor dels bars que els clients concorreguessin a les seves instal·lacions només per jugar als lavabos. I l'experiència té previst ser acabada doncs, a finals de gener.
És una versió interactiva d'allò típic de...
Ja comencem, perquè per dones no n'hi ha, això.
No.
Ja comencem amb la discriminació.
I el que guanya, què guanya? Quin premi té?
Doncs això no ho diu encara.
Em sembla que els diners es podrien estalviar per una altra cosa.
Fins que jo no sàpiga el premi, jo no jugo. No, la imaginació al poder.
No, jo penso que és una bretolada.
Aquella frase
és una bretolada, però de les més grosses que he sentit mai.
S'han d'entretenir d'alguna manera.
No, però gastar-se els calés en aquestes coses, que penso que és...
I si cauen gotetes, n'hi ha premi o no?
Això ja...
Escolta'm.
No ho sé.
Aleshores, els senyors que pateixen de pròstata el tindrien molt
malament. I si no abaixes la tapa del vàter, ja... Càstig o no? Ah. Això no ho expliquen.
No.
Haurien de castigar-ho.
El problema és que hi ha un àrbitre que ocularment
el fet.
Home, segons diuen, sí.
I repetició de la jugada.
Trobar-hi una pantalla amb punts.
Sí.
Bueno, doncs si us sembla ho deixem aquí amb aquest sentit de l'humor i doncs moltíssimes gràcies a tots, a Joan Francesc Albarracín, a Gaudens Astre, gràcies, a Noemí Sánchez, a Anna Preses, a la Maribel Rubio, a la Mireia Gutiérrez i al Xavi Álvarez també. Doncs ho deixem aquí, nosaltres escoltem ara una mica de música i tornem com sempre en la nostra habitual agenda, perquè avui i demà també es fan, hi ha coses que podem comentar de que realitzen i que podeu gaudir doncs, aquests dies. Això serà d'aquí uns moments, doncs fem una petita pausa i tornem.
Assegurat, potser n'has sufocat, qualificat. Sento per dins que explotaré, només un minut tardaré. Cau el tropical. Comencis a despullar-te assegut, vestit, et guaitaré. No arribaré a la matinada, no et costa gens posar-me calent. Calor tropical. calor, moreneta, aquest sol lluent i descomunal. No val la pena seguir la juguesca, dansem aquest ritme ancestral. Calor tropical.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada, després d'aquestes apassionants notícies que ens porten a fer aquestes tertúlies tan maques que fem aquí cada dimecres. El que hem de dir-vos ara és les vies que tenim de contacte perquè voleu, si voleu donar-nos la vostra opinió, queixa, dubte o suggeriment. Doncs tenim un número de telèfon, el 93-345-6454, tenim un mail que és informatius@rtv-migfm.com i després també hem de dir que si voleu conèixer totes les notícies a qualsevol hora de tot el que passa en els diferents barris, doncs podeu fer-ho a través de totunpoble.blogspot.com. Molt bé, doncs ara nosaltres el que fem ara tot seguit és la nostra habitual agenda i anem a parlar de Can Fabra, ja que s'hi realitza una activitat dintre del cicle Lletra Petita Sac de Rondalles, uns contes que es diuen Una de Sopes.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà dijous a 6:45 de la tarda dins el cicle Lletra Petita Sac de Rondalles els contes Una de Sopes a càrrec de Regina Martí. Acompanya l'exposició Qui menja sopes se les pensa totes dins del Festival de Literatures Infantil i Juvenil. A partir de 4 anys l'entrada és gratuïta.
I ara parlem dels maquis de Catalunya. I es tracta d'una exposició que parla de maquis des de 1940 fins a 1952. L'agrupació guerrillera de Levante i Aragón això es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia de dilluns a divendres fins al 26 de gener l'exposició Maquis de 1940 a 1952. L'agrupació guerrillera de Levante i Aragón. L'exposició de fotografia i vídeo de Joan Anton Serra Uller i Jaume Serra Torelló. Aquesta exposició és el resultat d'un itinerari fotogràfic pels llops que foren protagonistes de molts actes de lluita, resistència i repressió. És avui de 10 del matí a 9 de la nit. Està organitzat per l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats i l'entrada és gratuïta.
Doncs avui em dedica sobre el taller creatiu interdisciplinari Liberar.
El taller forma part del projecte Libertat i és adreçat a professors d'educació infantil i primària i educadors i monitors de casals culturals i de lleure, a càrrec de Dimas Fàbregas Gomis. Avui, de 6:15 a 7:15, 4 hores lectives a la Biblioteca Bon Pastor. El carrer és la Estadella, número 62, i el telèfon és el 93-4-98-02-16.
Molt bé. Doncs ara ens anem cap a l'altra banda del barri, anem cap a la Sagrera. Ja, doncs el punt d'informació juvenil Garcilaso amplia el seu horari d'atenció al públic.
El punt d'informació juvenil Garcilaso canvia a partir d'aquesta setmana els seus horaris per adaptar-se millor a la demanda d'usuàries i usuaris. El nou horari és de dilluns a dijous de 5:15 a 9 del vespre, divendres de 3 de la tarda a 8:15 del vespre, dijous i dissabte de 10 a 2:15. Així doncs, tanquen dilluns al matí i en el seu lloc no obren dijous al matí.
I si ara ens trobem al centre Garcilaso, doncs no ens movem d'aquí perquè hi ha un cicle de cinema d'aventura i muntanya amb el nom de Trekking al país de Ham, Tíbet obert, al centre Garcilaso.
El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us oferirà demà dijous, dins el cicle de cinema d'aventura i muntanya, la projecció de Trekking al país de Ham, Tíbet obert, per Miquel Femènia. L'any 2008, el govern xinès decideix sobtadament tancar l'accés a Tíbet pels estrangers, els quals només poden entrar-hi en grup, i una ruta tancats amb guia. No obstant això, es deixa fora una de les essències del Tíbet, els païs de camp, on es pot trascar lliurement. Us convidem a gaudir amb la nostra experiència. Hem caminat al voltant dels anomenats alps tibetans, compartint menjar i allotjament amb els pastors, els camperols i els grups nòmades, i hem visitat les poblacions i monestirs més importants del budisme. L'entrada és gratuïta.
Molt bé, i també demà dijous podeu gaudir d'una nova Hot Jam Session a la Nau Ivanov.
La Fundació Catalana Jazz Clàssic, amb la seu a la Nau Ivanov, organitza les Hot Jam Sessions des de fa més de 3 anys a la Nau Ivanov. Parlar de Jam Session és parlar d'un dels moments més interessants i excitants del jazz. Músics de diferent procedència es troben de forma informal i emprenen l'aventura d'executar i compartir la interpretació dels temes més coneguts i clàssics. És un moment especial en el que la personalitat de cada artista es pot desenvolupar sense altres límits que les ganes de compartir la seva creació amb altres músics i el públic. Les Jam Session de la Nau Ivanov, dirigides per Ricard i Tony Gilly, la locomotora negra, estan centrades en el jazz clàssic, és a dir, en el jazz més directe i comunicatiu, en el qual la participació del públic és més directa i espontània. Demà dijous a les 8 del vespre, Hot Jam Session a la sala Abaco de la Nau Ivanov. L'entrada és de 5 euros i els amics de la Nau Ivanov 3 euros.
Molt bé, i si ara estem a la Nau Ivanov, que es troba allà a la Sagrera, ens n'anem cap a un altre barri. Ara anem cap al Bon Pastor i trobem una exposició que es diu l'Alta Velocitat Transformació Urbanística a realitzar al Centre Cívic del Bon Pastor.
El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 3, us ofereix de dilluns a divendres fins al 27 de gener l'exposició L'Alta Velocitat Transformació Urbanística, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del vespre. L'entrada és gratuïta i està organitzat per l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu.
I més coses encara tenim per poder repassar amb vosaltres. Ara ens tornem a la Sagrera, tornem a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, ja que es realitza El Pi del Gegant.
Consisteix en la narració de contes a càrrec d'Ignasi Potrony. Demà dijous a les 6 hores a la sala d'actes. És una activitat dirigida a nens i nenes a partir dels 4 anys, a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, amb la col·laboració de NIN, que és l'Associació de Narradores i Narradors.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa i avui hem de parlar d'una exposició que es diu Saps què faràs? Al Centre Garcilaso.
El Centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay número 116, us ofereix de dilluns a dissabte i fins als 21 de gener l'exposició Saps què faràs? Al punt d'informació juvenil Garcilaso tindrem l'exposició Saps què faràs? On els joves que finalitzen l'ESO es podran informar sobre les diferents possibilitats acadèmiques i formatives a què poden accedir els joves que acaben els estudis d'ensenyament secundari, tant si han obtingut el graduat com si no. Avui, de 8 a 10 de la nit, assessorament individual cada dilluns de 4 a 9 de la tarda, cal cita prèvia, visites guiades en grup i, bueno, per a aquesta activitat cal cita prèvia, l'entrada és completament gratuïta.
Molt bé, i ara del Centre Garcilaso ens anem cap al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, allà hi trobeu el taller Danses i Jocs Tradicionals.
El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix a partir de 6:15 de la tarda un taller de danses i jocs tradicionals. La dansa, un mitjà per divertir-se i transmetre sentiments. Un taller per divertir-se tot aprenent danses i jocs tradicionals. És un taller per a una mainada a partir de 4 anys. Els preus estan per confirmar i cal inscripció prèvia.
Molt bé, doncs abans d'acomiadar-nos, dir-vos que La Maquinista realitza la presentació taller de còmic i il·lustració avui a partir de 6:45, després a la Nau Ivanov hi ha l'exposició a Vista d'Ocell a la tarda, i a la Nau Ivanov també representa aquests dies a partir d'avui la representació de Shakespeare per 4 a Macbeth. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a Ana Preses, a Noemí Sánchez.
Gràcies.
I a Mireia Gutiérrez.
A tu.
I, evidentment, com no podia ser d'altra manera, el Xavi Álvarez, que es troba als comandaments.
Gràcies, Xavi.
Això. Doncs nosaltres ens trobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.
Adéu-siau.